Escolteu, dissabte 24 de juny, a 12:15 del migdia, Diada Castanyera de Sant Joan des de Valls amb Castells a RAC1. Viviu l'inici de la temporada tradicional castellera al Bressol dels Castells, amb la colla jove Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls a la plaça del Blat.
La plaça comença a ser una bogeria.
Per Sant Joan, des del quilòmetre zero del món casteller...
Nosaltres som els de Castells de RAC1.
Amb Maria Garcia, Anna Marín, Benet Íñigo i Xavier Aymerich de Cap de Colla... transmetent tota l'emoció i espectacularitat de l'inici de la temporada castellera tradicional des de Valls.
Mare meva, quin inici de Diada de Sant Joan!
Dissabte 24, a 12:15 del migdia...
Tothom eufòric!
Feu pinya amb Castells a RAC1.
Així ens agrada, així ens agrada.
Fent pinya, tots som un.
10:29. No cal saber res de Castells per quedar amb la boca oberta veient un 4 de 10 amb forra i manilles. Aquesta frase... aquesta realitat cada vegada més estesa arreu del món forma part del llibre Pit i Amunt, que acaba de publicar el Benet Íñigo, cap de Societat de RAC1, un dels fundadors dels castellers del Poble Sec, un llibre que vol explicar les emocions i les forces que ajuden a construir un castell de 10 pisos i que es publica pocs dies abans que arrenqui, vaja, pocs dies, 24 hores abans que arrenqui la temporada de Castells de RAC1, unes transmissions que un any més liderarà el Xavier Aymerich. Ara és la diva i ha conegut a la redacció com a Luis Figo. Hola, què tal? Bon dia a tots. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Fent servir la frase del llibre del Benet, ara en parlarem, he de dir que no cal saber res de Castells per quedar amb la boca oberta escoltant com a Castells de RAC1, arreu un 4 de 10 amb folre i manilles. Per tant, ara veurem allò que és un clàssic també ja, que he de dir que la redacció ja ens en fotem, que és allò de temporada, jornada històrica. Perquè això sí que ho feu els castells, semblau el Basté. Tot és excels i tot és històric.
En aquest país anem de jornada històrica rere jornada històrica, en política, perquè, en esports...
Però perquè realment començàvem de molt baix?
No.
O perquè cada vegada s'està sofisticant més els castells?
Crec que és més aquesta segona. És a dir, de fet, el creixement del món casteller ve des dels anys 80-90. Als 90 es van començar a fer aquestes construccions de gamma extra, que és les de màxima dificultat, però que en un principi semblava una cosa puntual, que se'n veien dos a l'any i ja era una gran meravella, doncs la dinàmica que ha agafat el món casteller els últims anys ha fet que aquestes coses excepcionals i que eren llançar una moneda a l'aire i si sona la flauta es carrega un castell com aquest, doncs fan que ara s'hagin convertit en una cosa habitual a les places i que pràcticament cada setmana, a partir de la temporada forta, diguem, ja es comencen a veure.
Sí que és cert. Però que segurament portem com uns 6 o 7 anys, no? Sí. Que anem pujant un grau cada temporada una miqueta més, i d'aquí la conya que porteu.
Però hi ha un moment que això... És a dir, passa com amb els 100 metres d'atletisme, que dius, hi haurà un moment que no es podrà batre el rècord del món perquè serà impossible humanament baixar d'això. Això passa amb els castells, també?
Doncs, mira, jo ja no m'atreveixo a dir-ho. Jo ho havia dit, això. Jo havia dit, més enllà del 3 de 10, veig molt difícil que hi hagi algun nou castell. I fa un parell d'anys venen els Minyons de Terrassa i et planten el 4 de 10, que és la mateixa alçada, però que a nivell de complicació, de la quantitat de gent que necessites, de l'encaix de totes les peces, és molt més complicat. A vegades l'alçada no és l'únic indicatiu de la dificultat d'un castell. I després de veure aquell 4 de 10, jo vaig dir, jo no tornaré mai més a dir que ja han tocat sostre.
I la
prova? De fet, les colles ja estan maquinant possibles noves estructures que jo no sé si seran possibles, però de moment ja s'estan plantejant.
Jo crec que l'última prova d'això és precisament el concurs de Tarragona, que tots ens pensàvem, bé, com a molt veurem el 3 i el 4 de 10, que seran ja els games extra top, i aquí ens quedarem, i de cop i volta la colla vella va i es treu de la màniga un 3 de 9 sense folre, que no hem vist mai, i tothom es pensava, bueno, ara això ho fan aquí com un intent que quedarà amb no res, i escolta'm, el van tenir a tocar, pràcticament.
És possiblement la nova frontera que està a tocar.
S'està preparant alguna cosa bèstia per aquesta temporada o no?
Doncs sí, les colles punteres, diguem, les tres grans,
que són?
N'hi ha moltes de grans, però les que estan al sostre són els Castells de Vilafranca, la colla Vella de Valls i els Minyons de Terrassa, que ja l'any passat totes tres van descarregar el 3 i el 4 de 10, els sostres castellers, doncs estan començant a parlar de 4 de 10 amb folre només, sense manilles. S'està començant a parlar de torres de 10 amb folre manilles i una quarta estructura de suport que serien els puntals, que això no s'ha fet, no s'ha aconseguit mai de carregar.
S'ha vist en plaça, però no ha funcionat, no ha acabat funcionant.
Com un intent molt esporàdic. I bé, aquests són una mica hipòtesis, ara mateix són somnis.
Quantes transmissions hi haurà en aquesta temporada de Castells a RAC1?
De moment, confirmades en tenim 5. Que són les que també van fer la temporada passada, amb el canvi que aquest any no hi ha concurs de Castells de Tarragona, no n'hi ha, i però sí que anem a la ciutat de Tarragona, per Santa Tecla. Per tant, estarem dues vegades a Valls, dues vegades a Vilafranca, una a Tarragona, i estem acabant de negociar també l'opció de poder debutar a Terrassa, que ens faria molta il·lusió.
Oh, esclar! El Nieto, te dirà, home, ja toca, no?
Ja toca.
Que més enllà de Penedès en amunt, també es fan
bons castells. Castells i bons, exacte. Això és el mes de... Depèn de la que s'acabi escollint, si és a l'octubre o al novembre, si és la Diada de la Nova Atenes o és la Diada de la Colla.
Quin seguiment s'hi farà a RAC1.cat, això?
Doncs mira, demà mateix, per exemple, qui vulgui seguir la Diada de Sant Joan, a banda de poder-ho fer a través de la ràdio, evidentment, sí que trobarà un... nosaltres en diem un streaming, a través d'un widget, hi ha un streaming de tweets de tot el que comentem a les xarxes socials. O sigui, a més de poder escoltar tota la transmissió, podreu veure-hi les fotografies que anirà penjant en Joel, els vídeos i tot el seguiment amb cada una de les rondes que vagin succeint. Això és demà. Més endavant, a la propera transmissió, esperem ja que s'hagi pogut acabar de tancar l'acord i es pugui seguir amb streaming de vídeo també cada una de les transmissions.
I en el llibre tu també et preguntes què implica ser casteller, no? Què implica ser casteller? S'ha de ser d'una pasta especial per ser-ho? Tu ets, o sigui que... Pots exercir ara, per cert?
Hi ha molts tipus, digues?
Pots exercir de casteller ara o no?
Sí, ho vaig combinant com puc, quan els judicis i la gent que es penja del terrat de la Model m'ho permet, diguem. Però sí, vaig combinant les dues facetes, potser no amb la implicació que tenia quan era estudiant i tenia més temps, però sí, continuo exercint. Cal ser d'una pasta especial... És que hi ha castellers de tot tipus. Una mica, el llibre el que intenta és explicar els castells a través dels castellers, no? Una mica no centrar-se en les característiques tècniques, les instruccions que s'han de seguir per fer una estructura, sinó endinsar-se una mica en això, no? En les emocions, les vivències, què implica, què aporta, què treu, també. Perquè el fet de ser casteller i de dedicar-hi tantes hores també et treu una part. És a dir, no és un conte de fades, no és ideal, no? També, si dediques el temps a una cosa, el treus d'algun lloc. I una de les coses que crec que queda clar en el llibre és que els castells tenen tantes cares, tenen tantes vessants, que hi ha gent molt diversa. És a dir, hi ha des dels amants de l'adrenalina, els que els motiva a superar-se i s'ho prenen així, no? D'aquesta manera, fins a persones que estan en colles castelleres perquè hi veuen un espai molt col·laboratiu, un espai de barri, de fer identitat. És a dir, són tan polièdrics els castells i les colles castelleres que permeten que gent molt diferent i amb interessos molt diferents tinguin aquest punt en comú.
El llibre està dividit en 10 capítols. A cada capítol hi apareix el nom de cada part d'un castell i cada capítol també és una excusa per explicar l'essència del casteller, no? En el capítol Manilles, encadenar-se al castell, cito textualment, sovint topen amb la incomprensió de la família, arriben tard als dinars d'aniversari i això si no s'esborren directament de la convocatòria. Tampoc ho entenen els amics, mai els va bé res. Trobar el cap de setmana per marxar a una casa rural en grup és una odissea. I no és que els faci mandra, tenen un altre compromís. Clar, això és, clar, és una definició molt bèstia, és a dir, que això es porta la sang.
Sí, realment, evidentment, hi ha gent que s'implica a tots els nivells, però els castellers, diguem-ne, de soca real, els que estan compromesos amb la colla, doncs el que dèiem, no? fan sacrificis i a vegades doncs l'entorn, que no és casteller...
No ho entén. Però el sentiment casteller passa per davant de tot?
No, a veure, evidentment doncs hi ha extrems, no? Hi ha casos extrems com en algun cas que en el llibre i altres que ho equilibren més. Però el que volia deixar clar... De fet, en certa manera, també és autobiogràfic. Jo porto 18 anys fent castells, des de que en tenia 16, i en un entorn com Barcelona, que és una zona no castellera i que, per tant, he hagut d'explicar moltes vegades, no? No, escolta, és que no puc venir aquí perquè aquest dia és que intentem una cosa molt important i em considero que he de ser allà perquè aquella gent confia en que jo hi sigui, no? Igual que jo confio que els altres hi siguin. I aquest sentiment, doncs, són aquelles coses immaterials dels castells que fan que la gent també s'hi enganxi tant.
Ja, com sempre passa amb les coses que estimes, tu autoconverteixes en una secta, i no va en cap mala intenció. I cada secta té la seva manera de verbalitzar, la manera d'expressar-se. I pels que no som d'aquesta secta, cadascú forma part de les sectes que li donen la gana, en Benet en forma part d'unes, en l'Aimèric d'unes altres, i jo d'unes altres. Jo també formo part d'unes sectes. I, evidentment, tenim un llenguatge, i, evidentment, no entenem certes coses que la gent que no està a la secta no entén. Jo que no estic en la secta, entre cometes, dels castells, per exemple, com has de cuidar cada vegada més el tema del llenguatge i de la verbalització que fas, quan tu parles de la competició, de seguida veus que hi ha un seguit de gent, com en totes les sectes, hiperventilades, que et diu no! Això no és una competició. Uns altres que no t'ho diuen sense ser hiperventilats, t'ho diuen, no, no, és que d'aquí no em pot parlar de competició, no és competició. Però sí que és cert que cada vegada més, quan hi ha un concurs, hi ha aquesta percepció de que a les colles s'hi juguen molt, com a mínim s'hi juguen l'honor. És així?
Sí, sí, no? La rivalitat és innata als castells des de que van néixer. És a dir, de fet, les hipòtesis més plausibles del per què avui hi ha castells és perquè a Valls van sortir dos grups que es van començar a picar l'un amb l'altre, de veure qui el feia, qui la tenia més grossa, entre cometes, sí, qui sí, el feia sí. Més alt. Vull dir que la rivalitat està en els castells des de que van néixer d'una manera més o menys explícita. Diguem-ne, explícita totalment, només un cop cada dos anys a Tarragona. Però la rivalitat és cada dia a les places quan es troben aquestes grans colles, sobretot... Estem parlant de les grans colles, entre les colles més modestes sí. no hi és. I, però a vegades també a distància, és a dir, no cal que estiguin a la mateixa plaça perquè hi hagi la rivalitat. La Vella de Valls està molt pendent de què fa Vilafranca a la Diada de Vilafranca, encara que ells no hi actuïn, i al revés.
És més, hi ha vegades al calendari, per exemple, que la Diada de Santa Úrsula, una de les més destacades del calendari, coincideix amb una altra diada, que és la de Sant Narcís a Girona. Mateix dia, dues places diferents, allunyades un munt de quilòmetres, i hi han càntics i amb missatges d'una ciutat a l'altra, tranquil·lament, des dels Minyons cap a la Vella o les Joves i al revés.
Sí, sí, es va seguint a les xarxes, allò, minut a minut, de què està passant a l'altra punta del país.
Les gralles. No hi ha castell sense gralla?
No hi ha castell sense gralles.
I tampoc amb cançons diferents.
I no, eh?
No. Això, tot i que les gralles tenen grans amants i detractors, però és que un castell sense gralles és molt trist, eh?
Hi ha el sentiment familiar, que és una altra cosa que em té molt sorprès, que és que jo me recordo que va haver un dia que, malauradament, va caure una criatura, una xaneta va caure, llavors va obligar a portar l'ús del casc, cosa que em sembla molt bé, t'ho he de dir, però hi ha molta gent que no entén el món dels castells que diu, però per què posen en risc una criatura portant-la allà dalt i tal? I això és un sentiment de família, perquè hi ha moltes famílies senceres que tenen passió pels castells i estan pare, fills, avis, nets, tots cap allà amunt, no?
Sí, sí, no, i moltes vegades, sobretot a les zones on no és tradicional, és el nen, el que empeny tota la família cap a dintre, és el nen que vol fer castells, el pare que diu, ostres, perquè no et pots aficionar a jugar escacs, i al final acaba tota la família a dintre, no? Del tema seguretat i del tema familiar i de la canalla, també hi dedico una bona part del llibre, perquè és un dels temes que més encurioseix a la gent, i bé, una mica... El que està clar és que no es pot negar el risc dels castells, i a més és una tendència cada cop més clara, que les colles és... Potser durant molts anys, fa dècades enrere, era... No passa res, sembla molt perillós, però no ho és. No, els castells tenen un risc, això s'ha d'assumir, i el tema és... Ho podem defensar que es continuï fent perquè és un risc, entre cometes, assumible en quant a probabilitats i en quant a les mesures que s'estan prenent de cara a reduir-lo. És a dir, el tema de seguretat en els castells ha millorat moltíssim. Hi ha molta feina a fer encara i s'està fent. Però des de la introducció del casc, ara fa 10 anys, altres mesures més tècniques, més específiques, no tan palpables com el fet de que la canalla porti casc, però que s'estan millorant les maneres de fer les pinyes, la preparació física, sobretot també tema prevenció. Més que el casc és, diguem, per si hi ha un accident, però com evitar l'accident, no? També s'està treballant molt.
Perdoneu la ignorància, hi ha fitxatges?
I tant.
Sí, sí, home, sí, és un tema una mica així complicat,
vigilar,
també.
Però no passa res, sí que n'hi ha.
Ara, no hi ha fitxatges econòmics, en el sentit que els castells, per sort, continuen sent un món totalment amateur, que la gent el fa perquè el viu amb passió, i el que sí que hi ha, doncs, és... més que fitxatges, moltes vegades és gent que està en unes colles que fa uns castells d'un determinat nivell que, entre cometes, aspira a fer castells més grans i, doncs, canvia de colla i se'n va cap a una altra. Són casos molt puntuals, no és habitual. però sí que hi ha casos d'aquests.
Hi ha gent que fa quilòmetres de ciutat a ciutat per tal d'anar a assajos i després a places.
Hi ha colles noves? O sigui, com de la mateixa manera que entren equips de futbol, equips de bàsquet nous i tal, hi ha colles noves? Perquè normalment la banda sonora és els xiquets de la colla jove, els xiquets de ball, que els minyons de Terrassa, els igual, els que vulguis, però apareixen colles noves o no?
N'estan sortint moltíssimes, moltíssimes els últims
3-4 anys. I quan arribes a ser de primera, per entendre?
Bé, això és qüestió de trajectòria i d'anar picant pedra. És molt difícil arribar al nivell de les colles històriques que tenen tot un bagatge, tenen tota una massa social al darrere, tot un sentiment, això és molt difícil, i les colles noves que estan sortint són sobretot doncs, a Catalunya Central, per exemple, han sortit moltes, a l'àrea metropolitana, cap a l'Empordà, comarques de Girona, zones on fins ara no era tradicional, que hi havia alguna colla desperdigada per allà, i ara estan sortint moltes colles, però clar, al començament sempre són nivells de 6 pisos, de 7 pisos, anar picant pedra i la creant cultura.
L'expansió internacional també està bé, sí, no? No només a Catalunya surten
Londres,
colles, sinó que mica en mica...
Copenhagen...
Aquesta setmana ens arribaven imatges d'una colla d'Austràlia que ens demanava, ostres, en parlareu de nosaltres a la transmissió?
Hola.
De la Guard, bon dia.
Del Ferri Puigdran, els castells o no?
Soc un fanàtic dels castells, jo. Fanàtic, i a més ploro com un nen petit.
Ai, cony.
Sí, sí. I tenim unes palestres molt sèries. Tu penses que jo vaig treballar al Penedès. Jo sóc dels de Vilafranca, que quedi clar, eh? Tothom té les seves passions amb això. Tu ets de Ferrari, em sembla, no? Però...
de Ferrari.
Doncs jo tinc, per exemple, el meu soci i metre del restaurant, l'Alfred Romagosa, sí. I el seu pare, ells són de la Vella de Valls, però són dels que en el concurs es foten allà sota, perquè, en fi, allà amb tots els
llocs. L'Alfred?
Sí. I tant. Home, va a 1,90 m, ja saben el lloc on te l'han de posar.
Ui, aquest és benvingut, sí, a totes les colles.
El seu pare en fa des de fa molts anys i no se'n perd ni un. I allà tenim les palestres. L'alcalde de Valls ve sovint al restaurant i també estem amb les palestres, perquè, clar, hi ha la palestra de la Vella i la Jove, i sobretot Vilafranca després.
I n'entens, per tant, entens?
No, jo entenc, no. Jo n'he vist molts de castells, no hi entenc, m'agrada molt. Hi ha algunes estructures que les trobo extraordinàries, si no recordo malament, ara la Vella, per exemple, doncs el 4 de Nou Net és una cosa...
Correcte.
Molt bé.
Potser el veiem demà,
aquest. Haureu d'agafar l'hora de comentarista un dia.
No, estem parlant... L'hem viscut tots una mica, perquè l'eclosió dels castells és dels 25-30 últims anys.
Sí.
Jo encara me'n recordo, jo quan treballava a Sant Sadurní, escolta, hi havia en Schuster a Vilafranca. El Melilla era el cap de colla, a veure si l'entens. Vull dir que, clar, n'hem vist.
És que també hi ha... El Schuster, el Melilla, no? aquests sobrenoms, sí. És que també hi ha un cert star system, entre cometes, no? Sí, castellers de les colles grans que tots tenim fitxats perquè són d'aquelles peces clau.
Hi ha un de terços, aquell que el sap tocant, em sembla, també. Vull dir que, clar, a molta gent... jo dic, sota Vilafranca els tinc més simpatia, però no m'agraden tots. I ho dic de veritat, a mi em cau la llàgrima, trobo que és de les coses...
M'han convidat a la balconada, a la balconada de l'Ajuntament de Vilafranca.
Un Sant Fèlix.
Escolta, m'ho vaig passar. També
et diré que ara que han trobat, que és un espectacle total, hauran de trobar, per exemple, en el concurs, cada dos anys, potser d'escurçar, que no hi hagin tantes colles.
Mm-hmm. És un dels debats que hi ha sobre la taula.
I després, clar, tu dius a Sant Fèlix. Sí, Sant Fèlix, però Sant Fèlix potser dura 4 hores, allò, a veure si m'entens. Clar, hi ha un moment que és antiespectacle. Hauríem de fitxar algun americà que vingués aquí especialista en això del màrqueting esportiu i que això ho posés una mica en vereda.
De fet, no? En el llibre, a part d'explicar una mica per què els castellers fan castells, que és bàsicament el que busca, també planteja una mica els debats que hi ha sobre la taula, i un d'ells és el fet de que al final sembla que els castellers fem els castells per nosaltres mateixos, no? No per un públic.
Exacte,
i el debat
de
places,
sí, sí,
buides, de si hem de canviar l'horari, si el diumenge a les 12 migdia és la millor hora, a l'estiu que fa unes calorades de por, però ja s'estan buscant sistemes a Tarragona, fa un parell d'anys que han començat a fer el sistema de rondes a la Tarragonina, que vol dir que bàsicament el que busca és que els castells vagin molt més seguits, que no hi hagi estones mortes entre un i l'altre. Aquí s'ha d'anar adaptant.
No, els castells, ara que ha començat a fidelitzar molta gent i a cridar l'atenció fins i tot internacional, les coses com són, perquè és una cosa única, no li pot passar com a la Fórmula 1. Com a la Fórmula 1 ara és allò que abans, una darrere l'altra. Escolti, això ho han de fer més atractiu. Joquin una mica, qualsevol cosa. En el cas nostre, que no caiguin, Déu me'n guardi, eh? Però, agilitat. No pot ser que et tiris 4 hores en allà, no, això és antiespectacle. Ara, és una meravella, el món dels castells és espectacular. Jo el trobo realment una cosa genial. I, ojo amb els xinus.
No, ara.
Ojo amb els xinus.
Com estem? Es va demostrar.
Ojo amb els xinus, jo ojo amb fer coses com molt estranyes, també t'ho dic, eh?
A poc a poc, mira quins pepinacos tirem al nord, però per portar-los fora fem falta tot.
gent, això.
Això havia de passar.
Els marrecs.
Això havia de passar. Ara, de què no hi ha una versió del Despacito?
Exacte. Són els marrecs de Sal, no?
Sí, correcte. Una colla, una molt bona colla, de fet, del nord del país. Són de Sal, però també de Girona, diguem, es diuen de Sal, però són la colla local de Girona.
De fet, exacte, és la colla local, perquè Girona pròpiament, diguéssim, no té.
Exacte. I una colla que, de fet, és la més ferma candidata a fer el salt als castells de nou pisos. Estem parlant de nivell, de bastant nivell. I bé, que han fet aquesta versió del Despacito. A veure, podem discutir l'execució, però jo he rigut moltíssim i trobo que...
Demà li direm a la Maria, que la Maria és dels marrecs.
I trobo que demostra una mica també el bon rotllo, la manera de que la colla... També és això, no? També és participar de performance de històries d'aquestes.
Doncs amb les 11. Que sigui un èxit les transmissions, estimats companys i amics, i que sigui un èxit el llibre Pitia Montmanet.
Moltes gràcies, Jordi.
Xavi, adéu, Luis Figo. 11 minuts i les 11, d'aquí uns moments fem gaspatxo amb el Fermí Puig, que avui algú que encuinarà per aquesta nit per la Revetlla. Presente. Fem més val la colla, és el que ens interessa.